Doncs ara les notícies de la una amb en Xavi Parda, bon dia.
Bon dia.
I amb l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Al Congrés de Diputats tomba la moció de Vox contra Pedro Sánchez.
Sí, només hi han votat a favor 53 dels 350 diputats que té el Congrés. El PP s'ha abstingut, com estava anunciat, i Ramon Tamames se'n torna cap a casa sense haver convençut ningú. Des de Madrid, al Congrés, Jordi Armenteres.
Sí, 53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un exdiputat de Ciutadans que ara és el grup mixt. 91 abstencions, bàsicament PP, 201 en contra, tota la resta. Tot això després d'un debat que s'ha fet llarg, el mateix candidat Ramon Tamames ha acabat admetent que era pesat i on ha acabat intentant donar lliçons a tothom inspirades en el passat, en cap cas en el present, i ha repetit fins a 3 cops que hi ha massa similituds amb la Guerra Civil i el que va passar l'any 36.
Hay que disminuir un poco la dosis de personalismo y la capacidad de calificar a los demás según uno desea. Estamos ya un poco aburridos en España de toda esta vuelta de la terminología del año 36. Aquello fue el preludio de cosas muy malas. Ojalá que esto no sea el preludio de cosa parecida. No vamos a hacer una ucronía.
Tot el grup de Vox i el mateix Tamames s'acaben de fer una foto plegats davant el faristol del Congrés, al centre de l'hemicicle, amb crits de Viva Espanya, viva! Tamames és dels últims que han abandonat l'hemicicle. Fa res uns minuts, els diputats dels altres partits han anat marxant sense ni saludar-lo per acomiadar-se.
I del Congrés al Parlament, que acaba de convalidar el decret de sequera. Esquerra ha aconseguit el vistiplau de la cambra gràcies a les abstencions del PSC, de Junts, de la CUP i els Comuns. Tot i això, l'oposició critica les formes amb què el govern està entomant la crisi per falta d'aigua. Des del Parlament, Marc Martínez Amat.
El decret preveu que els ajuntaments puguin tramitar d'urgència actuacions per fer front a la sequera i preveu també sancions pels que no controlin els consums màxims que es permeten en la situació d'alerta en què ens trobem, que són 230 litres d'aigua per habitant cada dia. Salvador Illa retreta a Pere Aragonès que el decret se centri en multes més que en fer inversions i li demana que dialogui. El president es compromet a incorporar les propostes que li faci l'oposició en la cimera de partits que ha convocat divendres de la setmana que ve per parlar-ne.
No es tracta d'informar, es tracta de consensuar. Màxima disposició per ajudar, però deixi'm-se acabar amb nosaltres, així no. Parlar sempre, imposicions cap. No tenim que acabar el sentit del vot o decret.
Si aquest decret llei no és convalidat, les obres d'emergència que han de portar a terme ens locals per lluitar contra la sequera hauran d'esperar mesos. Nosaltres estem oberts a millorar-lo. Estem oberts que es tramiti com a projecte de llei, però cal actuar ja.
Tot i facilitar que el decret de sequera s'aprovi, l'oposició ha forçat que es tramiti com una llei perquè el Parlament hi pugui fer retocs.
I si et deixa enrere els números vermells i promet no retallar la plantilla de treballadors de la planta de Martorell, el seu president, Wayne Griffiths, ho ha dit durant la presentació de resultats de la companyia a Barcelona.
La nostra prioritat és la de mantenir els llocs de treball a Martorell, a Barcelona, no reduir els llocs de treball. Les accions que van prendre van ser bàsicament per estar segurs.
Seat ha guanyat 68 milions d'euros aquest 2022 gràcies sobretot a l'impuls de la seva marca Cupra, que ha de liderar l'electrificació de la companyia. L'any passat va perdre 256 milions d'euros per la crisi dels semiconductors. Per tant, suposa un augment de 324 milions d'euros. Seat, per cert, ha fitxat també Rosalia per impulsar la imatge de la marca i orientar-la al públic jove. I creix el consum de cocaïna i de metamfetamines. És la conclusió de l'Observatori Europeu de les Drogues, que ha analitzat les aigües residuals d'un centenar de ciutats a tot el continent. Tarragona és la segona amb més presència de cocaïna, gairebé el triple que Barcelona, que apareix en 14a posició. Lleida és la 8a. L'estudi també demostra que el consum d'aquesta droga es dispara durant el cap de setmana. El diumenge és el dia que les aigües residuals en van més plenes. Per agafar el cànnabis, Barcelona és la tercera ciutat del rànquing, només al darrere de Ginebra i d'Amsterdam. En aquest cas, el consum es reparteix al llarg de la setmana, sobretot dimarts i dimecres.
I els esports ja tenim en marxa des de fa una estona l'etapa d'avui a la Volta Ciclista a Catalunya, que és l'etapa reina d'aquesta edició. Ha sortit a Olost i s'acabarà a la Molina. Enviat especial de RAC1, Gerard Ballera.
Sí, completada ja la primera hora d'aquesta etapa, amb 7 ciclistes escapats, entre els quals, per exemple, el millor classificat a la general, Guillem Martin, a 2 minuts i 51 segons dels líders, o el campió olímpic, el ciclista de l'Education First, Richard Carapaz. Ara mateix a 141 quilòmetres, encara per l'arribada, aquests ciclistes escapats encara han de pujar, de fet, els 3 ports de muntanya. L'etapa s'acabarà a la Molina. Allà s'hi jugaran també uns bons segons els ciclistes de la general, els 3 primers separats només per 6 segons. Lidera Roglic, seguit David de Benepul i Guillem i Chicotes. Chicone.
Recordeu que podreu viure el desenllaç d'aquesta etapa, com sempre, a RAC més 1, a partir de 3:45.
Le amas, no, Miquel Missé, Raquel, García Tomás, muy fuerte.
Sí, aneu fent.
Perdona, perdona.
Sí, tranquil. Tot això mentre continua sent protagonista el cas Negreira, amb la informació que avui treu el Mundo, que l'ex número 2 dels àrbitres va destinar una petita part dels més de 7 milions d'euros que va cobrar del Barça a premiar els àrbitres que estaven a càrrec seu. Segons diu el diari, a partir del sumari del cas, els va regalar...
Perdona, això del cas Negreira, és que jo de vegades em quedo... Perdona, que no, és que he d'anar ràpid, que tinc moltíssima gent a l'estudi.
Sí,
però això del cas Negreira, jo no sé si serà legal o no legal, o si ja teje maneje o no teje maneje, però pagar-li a Negreira 6 milions d'euros, des del punt de vista dels, jo diria que dels drets humans, no té... Perdó de Déu. Vale, ja pots seguir.
Val.
7 milions d'euros li van pagar aquest xitxarel·lo? Vinga, home, per favor, no me jodas.
I ell, segons el sumari, insistim, entre altres coses...
És que t'escolto poc, però quan t'escolto, cada vegada que t'escolto, apareix alguna informació de Negreira així al tuntun i al·lucino.
Regalaven
targetes d'euros,
grogues i vermelles personalitzades.
Demà, eren problemes, no sé què, econòmics. No me... Vinga,
regalava favor, entrades... A finals de la Copa
petanca,
del Rei.
Hem de dedicar la petanca.
Regalava pernils.
Estafa, estafa, general.
Regalava mariscades.
I també tots els que... Tots aquests. Passa Marbella, passa aquí,
Parasols,
passa
tot.
Sempre merdes.
Torradores.
Horteres. O sigui, per què vols diners si ets una hortera després? Vostès han de saber, si vostè, si tu de sobte reps una pasta gansa i veus que desenvolupes l'horteró... que l'Hortaró és a moda de marís, que és aciturit. Has de retornar a la pobresa, Negreira. Que semblem idiotes.
Perdona, que estic nerviós.
I has sentit
nerviós,
que feia dels
no
calés?
No tinc temps.
Què? Has sentit que feia dels calés?
I regalar tovalloles. Vinga, home. I què, agafava un helicòpter i ens tirava pilotes d'aquestes de nivell a la platja?
Mira, t'anava a dir això. Sí,
papanates. Sí.
A veure com acaba tot plegat. En paral·lel, el sumari també constata que el Barça va intentar influir en la competició, però no veu proves que el Barça comprés àrbitres ni que alterés les designacions arbitrals. Tot i això, també, només amb la intenció, insistim, ja n'hi hauria prou perquè es condemnés al club.
No, però Marta, estàs d'acord amb mi? Marta Pazos, directora escènica de l'Exina B, que és l'única cosa que ens interessa.
Estoy completamente de acuerdo y además estoy de acuerdo contigo.
¿Verdad? Y el ácido úrico, tú que tens bon gust, joder.
Y es gallega.
Y sobre ella es gallega.
Y yo de marisco sé mucho.
Y de tejemanejes gallegos de estos también, ¿eh? Porque,
un poco.
Porque también Galicia de la marinera.
Hi ha gent que no es mereix tenir diners. Això està claríssim.
Ara.
Llavors ho sap què fer-ne.
Ara, Jordi.
I entre les previsions per avui tenim bàsquet d'ahir, partit pel Manresa, que juga l'accés als quarts de final de la Champions a la pista del Rites Lituà a partir de 7:15. També juga la penya Venècia a les 8, lluitant pel lideratge del seu grup a l'Eurocup. I Champions de Waterpolo en partit per l'Atlètic Barceloneta, que rep Olympiacos a les 7, perquè són guapos i estan forts.
Sí, estan forts i tenen grassa i aguanten, t'aguanten amb els braços amunt. Tu dius, vinga, sube per arribar. I el pelota aguanta. Tira-me la pelota, que te paro el penalti. Bueno, ja s'ha acabat?
Sí.
El temps!
Doncs el temps, però abans, si tens la Marta Pazos aquí, deixa'm felicitar-la, perquè Alexina B, al Liceu, és una autèntica meravella.
Molt bé. Doncs
una meravella que s'hauria de veure...
No només tenim a la Marta Pazos, sinó que també tenim, per segona vegada, Raquel García Tomás.
Doncs... als seus peus.
Xavi, tu estàs d'acord amb mi, que ara mateix
peus.
Estem polaritzada la societat catalana i europea i està els que hem vist Alexina B...
I els que no.
I els que no.
Els que no saben el que s'han perdut.
Amiga, companya, t'has d'espavilar i anar a l'Exina B al Liceu. Vale,
última funció aquesta tarda al Liceu, i després és que això hauria de tornar a la temporada ara, que ve, i s'hauria de vendre a tot el món.
Ara, exacte, molt bé. Això és el que reivindicarem avui.
Vinga, ja he dit això, el temps. Aquesta tarda el sol es combinarà amb bandes de núvols alts i es formarà alguna boira cap a la Costa Daurada. Les temperatures pujaran més que ahir, l'ambient serà càlid, amb màximes de 19 a 24 graus. Els propers dies es dispararan més els termòmetres.
Escolta, Xavi Pardo...
Mira, no són ni 10, Albert Bassas.
Sí, febrer.
Març.
Com et dius tu?
Bassas.
Albert Bassas. Albert Bassas, que vaig molt. Visca els serveis informatius de RAC1.
Visca.
Bueno, n'hi ha dos que no, que ens cauen malament, però no direm qui són. No ho direm qui són. Sí, n'hi ha dos que ens cauen malament. Però no ho direm, no? Tots som un o no tots som un? N'hi ha dos de RAC1 que ens cauen malament. No direm qui són. Un i dos. Però visca els serveis informàtics de RAC1. Endavant.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró. Ja.
Ferrer, Ferrer, Joel Fortuny, l'Ester Romagosa. Avui tenim el típic programa Thanksgiving, Pavo Relleno. Tenim a la Sílvia Rus, historiadora de l'art divina, que t'has posat un turbant, filla meva, no? Sí. Perquè tens problemes capilars.
I no tinc veu, també ho dic.
No tens veu, bueno, és que tu quan tens veu cada de cafalla, encara... Sí. O sigui, quan tens més dificultats tinguis, més ens agrada, ja ho saps.
Però em sento sexy, ja també t'ho
dic.
Home,
què tal? La Sílvia Rosés avui ve amb el Jordi Xicletol. Un aplaudiment per ell.
Hola!
Hola, ell està content.
Jo sí que tinc problemes capilars.
Tu tens problemes capilars perquè ets directament calvo, no?
Clar, però ho porto amb el millor estil que tinc. Home, o sigui, em poso gorres, em poso panyuelos...
Panyuelos, tal. Sí. O sigui, tu tens la sort de ser calvo perquè així tens l'excusa per posar-te coses a sobre, que és el que t'encanta, tu.
Home, jo preferiria quan em podia posar el cabell de colors. Però també. Bueno...
Clar, clar. Ara parlarem de cabells de color, Marta Passos, perquè tu...
No, però es tracta de saber improvisar, el meu.
Sí, 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 no, no, i tant, i tant. Home, els vosaltres hem d'improvisar moltíssim tota l'estona. Bueno, també ve la Blanca Pujals, editora de Viena Edicions, la inventora de Petits Plaers, que és una idea que t'ha copiat totes les editorials del món. Què tal, estàs, estimada?
Molt contenta de ser aquí.
Avui vols parlar d'una obra que es diu...
Nord i Sud, d'Elisabeth Gaskell, del Club Victòria.
Que tu la defenses moltíssim, perquè aquí el mascle que nosaltres necessitàvem d'aquesta època victoriana... És
o sigui, deixeu-vos de Heathcliff i de Rochester, l'home que necessiteu és el senyor Thornton.
El senyor Thornton, mira qui us havia dit, no? Per fi, per fi, per fi. Escolta'm, senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé. Ui, que
sí,
bé cantes, Miquel,
persona,
que bé
cantes.
Que bé cantes.
Bé, a veure, hem de posar a la gent en context.
No, la posaré jo en context.
Posa-la perquè avui...
La posaré jo en context.
Cosa sorprenent i meravellosa, que jo no sabia què passaria.
No, no sabia què passaria.
He vingut a la meva secció preparada.
Sí.
I llavors, clar...
La teva secció de 250 fulls. Bueno, va passar que em vas trucar el Miquel Missé, va dir, s'ha de fer sí o sí l'òpera, s'ha de parlar de l'òpera ja, però sí. Rotllo torrat, Alexina B, que s'està fent al Liceu. Si no hi has anat, vés-hi, perquè... O sigui, no et deixaré de parlar, bueno, amenaçant-me, eh? Patatín, patatín. Bueno, noi, és que nosaltres... S'ha de portar la Raquel García Tomás, que és la compositora, s'ha de portar la Marta Pazo, s'ha de portar a la senyora del text, que no me recordo mai com es diu. Què?
Irene Guego,
que francès està a París, la tia, genial, s'ha portat... I vinga, dic, bueno, Miquel, és que Raquel García Tomás, nosaltres ja l'hem portada.
Sí, va ser un moment de...
O sigui, ja vas tard, Miquel.
Jo volia venir dimecres, sempre. Vull venir dimecres, sí. Vull conèixer el Miquel.
Vull conèixer el Miquel. Total, s'ha fet el teu somni de realitat, tornem a parlar d'Alexina B, perquè a més tu és la segona vegada que la veus avui, aquesta
òpera.
No, opera.
És que jo vaig anar a l'estrena dissabte i va ser tal l'impacte que vaig dir, necessito tornar. I aquesta nit torno.
Tornes. I a més, per tant, un aplaudiment immediat i total per Raquel García Tomás i Marta Pazos, compositora d'Alexina B i la directora d'escena. Bueno, són dos jefazes totals, perquè podríem dir, no? Com era allò que el Jesuí... Sílvia, deixa de prendre notes al teu puto guió, perquè sempre fas el mateix. No escoltes els altres i estàs per les teves notes i
no
ja ho sabràs fer.
No
t'ho
vull dir, que no tinc veu, perquè no... Saps? Que
Jesuí Narcissís, també vau col·laborar juntes. Uh-huh. Això ara passarà...
Va ser quan ens vam conèixer.
Uh-huh. Tu te'n vas a Praga, després a Xina, Marta Pazos no pares... Ya te estás haciendo rica, guapa. Ya lo veo en los trajes, la calidad de los
bueno,
trajes.
Bueno, tengo dos hijos, o sea, mucha cosa que mantener.
Sí, creo que son dos pijos. ¿Te han salido dos pijos? Que tenés,
¿mis hijos? No, que no, muchísimo. Mis hijos son muy artistas, como los padres. Mi marido también artista, imagínate.
Son autosuficientes, ¿no?
Y dice. Además autónomas, o sea, todas.
Aquí en Tucatós. Bueno, Miquel, tot teu, t'hem portat a la...
Sí, és que estic fora de joc. Bueno, en primer lloc... anem a posar en context per si algú ens està escoltant, podria ser que algú no supera todavía lo que és Alexina B, Bastard, però t'ho explicarem ara. Aquesta és una obra que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu dissabte, és una òpera que està composada per Raquel García Tomás, que està aquí amb nosaltres, amb la direcció d'escena de Marta Pazos i el llibret d'Irene Guego, i és una òpera que explica una història particular d'una forma particular. Es va estrenar dissabte, ha estat 5 dies fins avui, i llavors primera cosa que vull dir, hi han entrades. No perdis aquesta oportunitat.
No, no
és absurd.
Perdis.
És a dir, són 4 gin tònics, 5 o què? Vull dir, si a les 7 de la tarda no tens plan, no, sincerament. Perquè
si
després
tens,
no la tornen a programar, no sé quan la tornen... No. Jo, a tota la gent que ens està escoltant, normalment no fem recomanacions gratuïtes, jo almenys segur que no. Compra't una entrada per anar a veure Alexina B aquesta tarda. No ho desaprofitis. Dit
exacte.
Això, jo he inferit, he entès, que aquest és un dels esdeveniments més importants de la temporada de Liceu, per raons que escapen al meu coneixement específic. Jo no soc músic, no soc dramaturg.
Als propis Liceus se'ls escapa, això. Bueno, jo crec que als propis programadors se'ls ha escapat fenomen. Han dit, hòstia, molt bé de programar-ho.
Jo puc dir, com a espectador que no està acostumat a anar a veure òpera, gens, per mi va ser espectacular, i a més, crec que és una molt bona forma d'accedir a l'òpera, que és un registre que no és fàcil pel públic general, que no està acostumat, és un registre escènic pues, que té la seva complexitat, la seva tradició. Crec que és un molt bon exercici també d'introduir a la gent amb altres elements, per tant, però del que sí que podria dir...
Espera, puc dir una cosa, afegir una cosa? Aquella discussió que tenen de vegades, això que en diem ara, aquesta nova plaga... que és el gestor cultural, com fer que la gent vagi a l'òpera, com la joventut, no sé, com si la joventut fos idiota, no? Com atreure-la, o paralítica total, que és paralitzada, no? Paràlisi permanente de la joventut espanyola o catalana. Com fer que vagin al Liceu, o no sé quantos. Tot això, que s'asseguin ara i analitzin el fenomen de l'Axina B, perquè la resposta està en aquesta òpera, perquè hi havia el públic del Liceu de tota la vida... Jo vaig trobar algunes cosines meves, cariño, nos ha encantat, i molta gent jove, que estaven entusiasmats, era un liceu nou, que és, amigues meves, el liceu del segle XXI, estem al XXI, doncs,
sí. Sí.
Però aquest és el segle XXI.
Jo també conec molta gent que és la primera vegada que anava a l'òpera. O sigui que, sí. Llavors, jo dic... Segurament és un esdeveniment important per raons artístiques i musicals sobre les quals jo no puc analitzar, però jo puc defensar que és un esdeveniment fonamental per la cultura de la nostra societat en relació a la promoció d'un imaginari sexual i de gènere complex. Aquesta obra és molt complexa per diverses raons a nivell de relat, i jo avui volia introduir alguns elements que ajuden també a posar-la en context de... No només és un esdeveniment artístic, musical, no, que té molts elements, sinó que també la manera amb la qual s'explica la història, per què es tria explicar segons què... Bueno, i aquí jo no ho sé, és la meva interpretació, doncs crec que també és molt, molt interessant. Per contextualitzar una mica, i vosaltres aneu afegint, introduint el que us doni la gana, jo ara faig una reflexió que és molt personal, però evidentment només puc fer que felicitar-vos i dir-vos que heu creat una cosa que trenca i que ens ajuda a fer una passa molt important endavant en molts sentits.
Jo diria que és la cosa, perdona, jo no diré res més, us ho juro, ja callo, que està a les 4 de la tarda. Però jo crec que és, i ho dic, amb totes les lletres en català, aquesta llengua que està a punt de desaparèixer sobre els nostres peus, que és la cosa més intel·ligent, a banda de la qüestió estètica, la qüestió emocional, la qüestió artística que et pugui arribar més o menys, que t'arriba total perquè és entretingudíssima, estàs allà pendent com si fos un culebrón, t'ho dic sincerament, o sigui que és la cosa de l'òpera, no? Que dius, bueno, a mi m'interessava,
sí.
I va haver una senyora que va contestar el telèfon de darrere, però a mi la mato, saps? La senyora, la mato, saps? Que una mica els dos Espanyes, jo matant els dos Espanyes, l'altra Espanya. Bueno, però et dic que és l'esdeveniment, i això ho dic amb tot el meu potorro, més intel·ligent que hem vist en els últims 30 anys a la ciutat de Barcelona. Alexina! 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 Alexina!
Bien, entonces...
T'ho dic,
Per ajudar una mica a introduir-nos en la qüestió, això ho expliquen totes les sinopsis de l'òpera, però crec que ens pot servir. Alexina B és una òpera que explica la història d'Herculine Barbin, que és un personatge real, que va néixer 1838 a França i que es va suïcidar amb 30 anys. Per què és important aquest personatge? Doncs és un personatge rellevantíssim perquè és la primera vegada que tenim un escrit en primera persona d'algú amb una experiència que en l'època s'anomena hermafrodita i que avui anomenem intersexual. És a dir, algú que té una corporalitat que combina característiques sexuals dels dos sexes, mascle i femella. Per fer un titular, val? És molt més complex, però perquè la gent entengui, llavors, senzillament el que va passar és que aquesta persona es suïcida, deixa unes memòries que són trobades pel filòsof Michel Foucault molts anys després, que ell decideix publicar, i sobre aquest text, sobre aquestes memòries, s'inspira aquesta peça.
Deixa'm dir, Raquel,
digues,
que reediten les memòries...
Ah, sí. Sí, l'editorial...
No es trobaven.
L'editorial temporal està a punt de treure... Bueno, la reedició en castellà, la traducció.
L'editorial temporal, eh?
Sí, en aquest cas la traducció, deixeu-me mirar, crec que és Àlex Gibert, però deixeu-me...
La millor promoció de llibres que se li podia fer, perquè jo crec que tothom hem anat a buscar el llibre que està allà descatalogat.
I els dos últims que quedaven se'ls va quedar la Raquel García Tomás
per la Marta.
Exacte, és cierto. Estan descatalogats, és cierto.
A mi me llegó en el buzón de correos, o sea, com una carta d'amor.
Sí.
I de fet, segurament no s'està escoltant, però el llibreter de la llibreria Antinus, que no ha pogut passar a donar-li...
Home, que són
clar, jo vaig anar i li vaig dir... clar, em deia, per què necessites dos? Sí. I jo li deia, bueno, és que és un projecte teatral, però no li podia explicar res. I li, ai, ostres, no li he dit res. A lo millor després em dóna temps de passar.
Doncs va, i meu, vine.
És un fantàstic llibre.
Sí, home.
Sí. Total, doncs... Editorial Temporal, reediten les memòries, en aquest cas d'Abel Barben, perquè quan les va escriure ja era Abel. Traducció d'Àlex Gibert, ho estic dient de memòria, però en qualsevol cas una traducció molt més literària, molt més exquisida que la que ja exhaurida dels anys 90, la que teníem en, l'única en castellà. Temporal.
Això serà en castellà, però tenim aquí Belinda Pujals, que potser...
Sí,
que
em va tirar l'am.
Jo li
vaig
tirar.
Home,
això és un petit
no
pla,
trobava,
eh?
I s'ha
és una senyal que ens haguem trobat aquí.
Total. Miquel, perdona que t'hem callat.
No. Total. Més que crec que anar a la font original serà el que farà la majoria dels espectadors de l'Exina B. En un moment donat diran, vale, però és que això ho va escriure així. És que això ho va escriure així. I aquesta gent ho està cantant i tu no dones crèdit de que el que estan cantant és que ho va escriure algú de veritat fa ja quasi 200 anys. Bueno, a mi el que em sembla més interessant d'aquesta peça, vamos al grano, és que reflecteix un moment històric on totes les categories que avui tenim per pensar la sexualitat i el gènere no existeixen. Llavors, l'espectador o l'espectadora, és molt difícil que pugui realment interpretar i mirar la peça sense que al cap li comenci a passar, ah, això és perquè, ah, això... I no, no és per res del que tu t'estàs pensant, però tota l'estona la història ens està retornant a dir-nos que les nostres categories per pensar sexualitat són històriques, són culturals, són geogràfiques i tenen una temporalitat. I això que és una cosa superdifícil d'explicar, que la gent que fem una pedagogia sobre això, sobre dir què vol dir l'essencialisme del gènere o la sexualitat, doncs vol dir pensar que aquestes categories sempre han sigut interpretades igual. És molt difícil de explicar, però Alexina B, que és una òpera, ho explica molt millor que tota la pedagogia que puguem fer. I llavors jo, per posar exemples concrets, volia posar dues situacions de l'òpera, explicar dues situacions on es fa aquesta pedagogia i l'espectador i l'espectadora es veu confrontat al seu marc mental actual, confrontat amb el marc del segle XIX. Què vull dir amb això? Perquè ningú diu, però què vols dir? Doncs que el segle XIX no existeix, ni la paraula intersexual, ni la paraula transexual, ni la paraula homosexual, ni el lesbianisme. No existe. Entonces, esta persona que existió realmente no tiene nomenclatura para pensarse. I llavors nosaltres la veiem transitar aquest món amb les nostres categories actuals, que són anacròniques, perquè no són les seves, no? Llavors, un dels moments més interessants de la peça, que crec que, bueno, que per moltes raons és fascinant, és el moment on Alexina ve, anem a posar en context, aquesta és una persona que neix, és assignada noia, i per tant creix com una noia, etcètera, etcètera. Ella li van passant coses, nota coses rares, però no sap exactament què és. La història va passant, la vida li va passant, i ella esdevé institutriu, se'n va treballar en un convent, en aquest cas, on es troba altres institutrius, i s'enamora d'una de les seves companyes, que es diu Sara. S'enamora d'ella. Tu fins a aquest punt podries pensar... fins a la primera part de l'òpera, que estàs davant d'una escena lèsbica.
Per cert,
que és espectacular.
La primera vegada de la història.
Un orgasme lèsbic a l'òpera del Liceu.
Que són els orgasmes millors, perdona que t'ho digui.
Llavors,
allà al Liceu, tota la nostra...
Això hem d'obrir un parèntesi de lo valent, atrevit i trencador que és encara avui representar la sexualitat entre dues dones en l'òpera, ja no me lo puedo imaginar.
Aquella escena és preciosa, però és una cosa... musicalment i
sí,
tot.
És un cant a l'orgasme lèsbic. I, llavors, quan
I a
tu...
l'orgasme en general, per favor.
No, és meravellós. I crec que aquests referents són els que necessita la gent per entendre, però entonces què hacen les mujeres en la cama? Ves a ver Alexina B. Llavors tu estàs allà i estàs pensant que estàs veient una escena lèsbica. Llavors Alexina B...
I perdona, que acabo. Si tu li estàs intentant fer un orgasme a una senyora, la senyora tens un orgasme i no acaba cantant la senyora que tens entre mans com allò que apareix al Liceu, és que és no.
Aquí tindreu la prova.
Exacte.
S'ha corrido o no s'ha corrido? És un orgasme o no és un orgasme? Està disfrutant aquesta senyora o està disfrutant? I tu mateixa també t'ho pots notar.
Clar.
Si no cantes com Alexina B allò que passa...
Totalment. No, total. Llavors... tu estàs mirant allò i fins a aquell punt dius estic veient una escena lèsbica i això ja te puede dar tu cosa, no? I quan tu penses que has entès això, hi ha aquest moment fascinant, que és aquest gir de guió del teu mapa mental, perquè Alexina diu, ah, si desitjo una dona és que sóc un home.
Clar.
No hay lesbianismo, porque no hay marco mental para pensarlo. Esta persona infiere como es en la época y como se explica, los invertidos, es decir, son hombres que desean como mujeres, mujeres que desean como hombres. Por lo tanto, si yo soy alguien que desea una mujer... por lo tanto, soy un hombre. Aquí aquesta senyora encara no sap massa què li passa, però hi ha un trencament molt fort en relació als espectadors i al públic, que és, no, aquesta persona no està pensant-se des d'una subjectivitat lèsbica, sinó que se li està trencant la seva pròpia identitat de dona. I això no és obvi. El segon moment que em sembla molt, molt interessant és que aquesta persona, en un moment donat, bueno, pues, vamos a sintetizar, nota que li passen coses rares, li duen la barriga, no sabe què li passa, va al mèdico, li fan uns exàmens mèdics al·lucinants i delirants que són molt violents però que estan molt ben explicats.
Que ella diu en algun moment que sembla que m'estiguin violant.
Bueno, la cosa totalment. I a més és una escena molt delicada front l'experiència de molta gent intersexual que està veient aquesta òpera i que sap molt bé què vol dir un examen mèdic de control.
De control d'aquest... Sí, sí.
I llavors el metge li diu...
Ella no menstrua, per exemple, no?
Exacte, no menstrua, bueno, té efectivament una genitalitat mascle interna que no es veu, i llavors el metge li diu...
Que l'han d'explorar.
L'han d'explorar, i diu, tu tens aquests dolors i et passa tot el que et passa.
També hi ha una exploració ginecològica a la sala del Liceu, que això també és una cosa que no l'havíem vist, no la...
Sí,
sí,
un potro.
Con un potro, dues, per
exemple. Bueno, la del potro i la que és més quan...
Sí, sí, sí.
Uau.
I llavors, aquesta persona rep aquest diagnòstic on aquest metge li diu és que aquí el que passa és que vostè, en el fons, és un home. I a mi em sembla que a partir d'aquí també passa una cosa super a contracorrent dels temps actuals. Perquè a aquesta persona li diuen... Ah, que és una persona que fins aquí... Oye, Alexina, és una mujer femenina i tot és una Helena espectacular i no, nada. No és una persona particularment masculina, no. I aquesta persona li diu, no, és que vostè té uns genitals, o sigui, té un sexe d'home que no s'havia desvelat. I llavors ella sent l'obligació moral, o, diguéssim, no hi ha un tema d'identitat sentida ni autodeterminació ni res. Aquesta persona li diu, és que vostè té sexe d'home, i esta persona dice, ah, pues entonces tendré que vivir com un home. Pues me tendré que vestir com un home, aprender a ser un home. Li diu al Xavier Sabat, al contratenor, benvinguda al món dels homes, algú que no tenia cap interès, però és a dir, que el debat actual de que tu et sents o no et sents és una cosa supermoderna. En aquell moment diu, usted tiene estos genitales, i una persona que toda su vida vivió com una mujer, de repente se tiene que vestir de hombre, cortar el pelo, se va a otro sitio i trenca completament amb l'imaginari actual de que la gent això ho fa perquè ho sent. Sentir-se home o dona és profundament modern. Sentir que la teoria orientació sexual defineix la teva identitat és una cosa molt moderna. I crec que aquesta peça, aquesta òpera, ajuda a explicar-nos aquesta idea de que els conceptes d'homosexualitat, transsexualitat, intersexualitat són contextes, o sigui, són conceptes que estan aterrats a Occident, al segle XX, que tenen tot un conjunt d'imaginaris subjectius i de narratives que no són universals, que no han existit sempre i que desapareixeran també per ser substituïts per altres. Per tant, no ens enamorem d'aquestes categories. Llavors, aquesta obra et confronta a que tu, durant la peça, surts d'allà i has vist homosexualitat, transsexualitat, intersexualitat. I alhora no havia passat res d'això. Hi ha un metge que diagnostica això, un hermafroditisme, que ara ja no ni es diu així, i un personatge que, efectivament, no pot sostenir totes aquestes incongruències. Jo crec que això està explicat la posada en escena amb aquesta fredor de l'àmbit mèdic i del poder que ha tingut la medicina per dir qui érem a tota la gent que desitjàvem o no ens sentíem, està molt, molt ben representat i a mi em sembla espectacular com una pedagogia de allò que nosaltres fem per interpretar-nos està contextualitzat, té història. En aquesta peça no hi ha homosexualitat, transsexualitat ni intersexualitat tal com la pensem ara. I alhora l'espectador només pot llegir-ho així.
El que passa que sí que hi ha en aquesta obra, tot això no... Però sí que hi ha...
O sigui, hi ha i no hi ha, és un miratge, no? És bueno, i no és,
però dic
no?
Que sí que hi ha seguríssim, no sé si estareu d'acord amb mi, és un marc que en molts casos encara no ha canviat, que és la mirada de l'altre, la mirada de la justícia, la mirada de la institució, la mirada de la qüestió mèdica... No?
La màscara, el disfraç...
Sí,
no, això... no ha canviat en el fons pensar que si ets gay és perquè ets una mica una dona.
Sí, exacte.
Que és tot l'imaginari que ve d'aquí, no?
O sigui... la mare, el personatge de la mare... que quan la seva filla es transforma, diu, no, a partir d'ara sóc un home perquè m'he enamorat d'aquesta senyora. Bueno, la força transformadora de l'amor, quina pena que no estigui el Pol Guasch, perquè la força transformadora de l'amor fa que tu surtis de tu mateix o del que creies que eres, o que trenques barreres, trenques motlles, no? Uh-huh. Ella ho fa per amor, no? Alexina B es converteix en la...
Bueno, i de fet és una història d'amor molt forta.
Molt forta.
De pensar tots els amors que nosaltres vivim avui i que no s'han pogut viure durant tant de temps, la gent s'ha matat per amor. En sí, aquest sí, cas, sí. Paradigma automàticament, no? Mm. És una història superromàntica que reflexa... Jo la mirava com a espectador i pensava, és que tu mateix, Miquel, al segle XIX, no haguessis pogut viure la teva vida. És que no existia el lloc. Mm. I és un... O sigui, crec que és una peça molt...
I hi ha molta gent que li deu estar passant actualment, diguéssim, que no poden estar vivint la seva vida, que això és una cosa que també hauríem de pensar.
Però, bueno, aquest fet de ser inintel·ligible és molt potent.
La mare... és real, la història? O sigui, sí. La reacció de la mare que sí. Apareix a la
sala... I de la sogra.
I de la sogra,
les mares,
sí. I el bisbe.
El bisbe, sí, perquè ja...
El bisbe que surt a la platja sí. Va ser qui li va dir... Vostè és una criatura, no?, del regne de Déu, a la seva manera, ho va interpretar, no?, com a bisbe. I, en plan, has de parlar amb la teva mare perquè t'estima i t'entendrà, i jo et portaré al meu metge perquè et faci l'examen, si tu ja intueixes que ets un home, etcètera. O sigui, el primer l'abat no l'ajuda però el bisbe la, és que la va ajudar, clar, això també desmunta molts, molts esquemes, que sembla que ara todo mejor, antes todo mal. No, al final les persones som humanes i davant d'aquella situació...
I sempre trobes gent que pot acompanyar,
clar,
no?
Alexina l'estimava anar a l'internat, totes les seves companyes, les monges, el bisbe la va ajudar, la mare la va ajudar, Sara la va estimar bojament...
¿Tú qué decías, Marta, de Purís?
No, yo decía que me impresionaba mucho que, claro, la no pertenencia, porque ella ha pertenecido a un mundo extremadamente femenino, como es el de los colegios, yo he ido a monjas de 5 a los 14 años y conozco muy bien ese entorno, que es muy sororo, pero también es muy cañero. Y ella, claro, se sentía confortable ahí, también un poco diferente, pero integrada, y de repente es como... la soledad, ¿no? Claro que como hombre se puede casar con Sara, pero no se suicida con eso, por eso se suicida porque de repente no pertenece a ningún lugar.
Claro, y seguint el que deia Miquel, al final de l'òpera, quan s'autoproclama Àngel, no, és sobretot també l'etiqueta d'avui, no? El no binarisme. Ella diu, jo vaig néixer dona i l'amor m'ha fet un home, però jo no pertanyo a cap d'aquests dos mons. No? El meu espai no és a la Terra. Clar, la pobra no es pot, o el pobre, en aquell cas, ja canta com Abel, no se sap ubicar.
Sí, i és un final, a més, molt... perquè no era fàcil acabar aquesta òpera. No. Tu com a espectador dius, a veure, com ho farem, això? I és aquesta alegoria també molt maca, que és un cant a aquesta llibertat de, bueno, ets inintel·ligible, però ara també una reivindicació política molt forta, no? I que el que és impressionant és que algú hagi pogut escriure fa dos segles i que algú hagi entès que això s'havia d'explicar avui una altra vegada, no? O sigui, realment jo només us puc donar les gràcies, perquè heu fet una feina molt important, de veritat.
Els artistes importants.
En primera persona, porque total. Para mí eso es lo revolucionario, ¿no? O sea, es la persona que lo cuenta, es este el registro, no es alguien de la academia que viene y sí, ha llegado a nosotros a través de la academia, ¿no? Pero como está contado, es un poco sáfico en ese aspecto, ¿no? Con el objetivo en lo pequeño, en ensalzar el espacio íntimo, esto es lo revolucionario también, ¿no? De la epopeya de este viaje de esta heroína.
Bueno, i sobretot, i a més, tot això és el que es desprèn de l'obra. I després, com a... això que en diríem estrictament un producte cultural fet a Barcelona des del Liceu, un repartiment dones, el Sabata, aquell cor de nenes, la Lídia Vinyes Curtis, el vestuari, joder. Això, escolti, nosaltres paguem impostos per aquest tipus de coses, joder. Un aplaudiment per tant.
Gràcies, Miquel Missé.
Gràcies a vosaltres.
Quina meravella. També això de programar les coses una setmana ens ho hem de fer mirar. Vull dir que això ha de tirar endavant.
Fem
de...
una reivindicació pública de que es torni a programar.
Per favor.
O sigui, immediatament, no?
Sí. És que, a més a més, et dic, totes aquestes reflexions que tu has fet, a més a més, imagina't, clar, fantàstiques, però és que després, si vostè no sap res de res, des del punt de... O sigui, havia dit la teva dona, em vaig trobar la teva dona, la Magda, que és filòsofa i és historiadora d'estètica musical, i professora, em deia, bueno, això es pot llegir. Jo li deia, que jo m'ho estava passant pipa, en plan, ja et dic, com si estigués veient una sèrie de Netflix d'aquella Georgina. Soy Georgina. O sigui, perquè estàs interessat des del punt de vista artístic, o sigui, t'arriba des del punt de vista de l'emoció, però després també les que sigueu cultes, les que tinguin cultura musical, tota la tema partitura, es veu que és una puta això, virgaria.
Això sí. Jo no he parat de llegir això, que és com m'ho estic
les
perdent.
Música,
això és genial.
La Echeverría, la Maricela, a la Vanguardia, a l'Ara, a tots els crítics, flipen perquè és que des del punt de vista de la gent que tingueu eines estètiques per valorar això, és que el disfrute és la pera.
I no, i la gent que mai ha anat a l'òpera i ha vingut perquè en una producció
Liceu,
diferent, també, sí, també ho han pogut gaudir, que això és el que nosaltres reivindiquem.
La gent plora, la gent plora.
Però és molt important, a l'estrena el públic de la sala
era molt
transgredia divers. Molt.
Això ens encanta, no? Que sigui tan transversal.
Sembla que de sobte hi hagi algú que vingui com de l'Apolo, d'una raïda de xocotxurros.
Sí, però també hi havia senyores i senyors grans que els agrada l'òpera i els hi va encantar. Ahir es va tornar a aixecar tot el públic.
És que no et pot no encantar. És que no et pot no encantar.
I hi ha gent que potser no llegeix totes les capes que ens ha explicat el Miquel, però, per exemple, l'escena d'amor, quan la mare li diu a Alexina, home o dona, ets la meva criatura. Ahir em va venir un senyor del Cercle del Liceu que havia plorat.
Sí,
per favor, o sigui... Aleshores, és com la cultura com una eina per...
Bueno, l'escena de la mare i la filla. L'escena de la mare i la filla. Sí,
és molt
bonica. És mare.
I se salen, l'Helena Cupons i la Lídia
Vinyes Curtis. Bueno, és que
són molt fortes. Però bueno, i com ho ha fet la Marta, ha canviat la il·luminació i bueno, en aquell moment bucòlic.
La escenografia és impressionant.
Veniu aquesta tarda,
amics. Veniu aquesta tarda.
Veniu aquesta tarda.
Jo diria que queda molt poca entrada, però hi heu d'anar.
Bueno, queda, queda. Vinga, vinga, vinga.
Vostè, Sílvia Rogés. A veure, Sílvia, avui què vens... Passa? Què tal? Vens ronca, que estàs divina, eh? Estàs divina.
Amb però és que Jordi... actual prou Sant Jordi és el que té, no? Ah.
Vull dir... Jordi Xicletol, que us voleu parlar... Bueno, sí. De, hi ha un festival ara de...
Sí, sí,
de...
simplement... clar, és que passen moltes coses a Barcelona. I ara clar, mateix hi ha el Moritz Fit Dog, sí, que és un, tot un festival de documentals, de moda, la qual és meravellós. Ho comissaria, ho ha comissariat molt bé la Charo Mora.
Ah, una fejefaza, eh?
Sí, 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 una, sí, sí, una vikinga total.
Una vikinga.
En el bon sentit, vull dir, eh? I aleshores, bueno, s'inaugura avui i fins diumenge. Per tant, un munt de documentals, un munt de taules rodones. Mira, s'inaugura amb la d'Azedin Alaia, la qual és una figura molt interessant, però després venen documentals de figures com la Westwood, Versace, Tona Miró, meravellós.
Però és el de la Pete?
El de la Pete, exactament. Sí. I després també de temàtiques com el gènere, les influències, la sostenibilitat, per tant, meravellós acompanyat amb taules rodones.
I fa el cinema Sariveu de Barcelona, eh?
Exactament.
Divinament, divinament.
Per tant,
bueno, llavors, Xicletol.
Hola, carinyo.
En dos frases, presenta't tu perquè tu també tens el teu...
Tinc tela, tinc tela. Bueno, sí, com totes les de la taula, no?, que fem mil coses.
Bueno, totes les de la taula, vaya taula.
Jo sóc comunicador, treballo, tinc un programa de cultura pop setmanal a BTV. I
com
a
es diu, com es diu?
Habitació 910.
Ara,
tu has estat, eh? No fa molt.
Sí, senyor.
I res, allà parlem de cultura i entreteniment, però jo sóc una actriz 360, com deia Paquita Salas, i faig altres coses.
Clar.
Vinc del terreny de l'organització d'esdeveniments, he sigut DJ, també he sigut estilista i fotògraf.
Ets autònom, no, xiquet?
Autònom, com una mala cosa. I ara mateix també combino la meva feina de comunicador a la tele amb la creació de contingut en xarxes socials, com per qui m'ho demani, com per exemple el Moritz Fiddo, que m'ho ha demanat en aquesta ocasió.
Clar. I tu estàs per moderar una taula...
Sí, hi ha un documental que es diu Fashion Babylon en aquesta branca del Moritz Fiddock de, diguéssim, de mirada crítica de la indústria de la moda, no tant d'alabar els creadors. Es diu Fashion Babylon i va sobre, bueno, segueix a tres personatges molt interessants del faranduleo nord-americà com viuen les setmanes de la moda, no? Aquesta cosa que nosaltres veiem a les xarxes socials i a la tele, no?, que és tot molt maco, no?, i tot molt guai i sempre a primera fila, pues aquest documental ens ensenya la part xunga, la part que no ens ensenya la gent, la part que no veiem a les xarxes socials, les esperes, les cancel·lacions, les decepcions, allò que no és tan aspiracional com per ensenyar, no? I em sembla molt interessant que es comenci a parlar d'això, no? Perquè la indústria de moda ha tingut ja mirada crítica, no? La sostenibilitat, per una banda, també els trastorns alimenticis de les models, no? Se n'ha parlat des de ja fa temps, però aquesta part de diguéssim, el que és el faranduleo...
L'entorn, diguéssim, no? Aquesta tribu, sí, que es va movent de passarel·la en passarel·la...
Clar, sí. No, tu t'ho saps molt bé, això, l'haver estat a Marie Claire, no? I, a més, a Madrid, que allò, si ja has bullit aquí a Barcelona, imagina't a Madrid.
Havia tingut una columna a Marie Claire que es deia standing, que és on ens posaven a les desgraciades. Tu pots estar asseguda o standing, que standing vol
clar,
dir...
aquí està la cosa.
Una desgraciada que vens de Catalunya, d'Espanya, i estan totes les japoneses, les xines, les russes, totes les clientes i tota la premsa internacional asseguda, i estem les espanyoles standing, que vol dir dempeus al final de tot.
Que, clar, la importància del front row,
jo vaig
lligar, no?
Molt l'standing, perquè et diré, perquè al final ja t'acabes...
El front row és la primera fila, clar, i és com el més... Lo que la gent més ganes té de... La gent es baralla per estar a la primera fila, no, Marc?
Clar, bueno, no sé si es barallen perquè els que estan a la primera fila ho tenen assignat i allà que estan, però sí, sí.
Clar, és una cosa com molt desitjada, i aquest documental el que narra és precisament aquesta part que no s'explica de l'altra cara, la cara B, que realment que et pot afectar a
Sílvia,
la salut mental.
Sílvia, escolta'm una cosa. Tu t'has vist el documental?
He vist el documental.
Tres conclusions molt ràpidament, perquè anem fatal de temps, perquè quan ens hem assensat regat, Alex Sinavens ha passat per sobre com havia de ser. Fantàstic!
Bueno, em deixo trepitjar, no hi ha problema.
En aquest cas... Això ha sonat, aquest amb cas. Aquesta veu ha sonat...
Bueno, i per tu encara més.
Quasi...
Aleshores...
No, m'encanta.
Ja comencem i no acabem. Total, tres conclusions. La primera, que no l'he posat aquí, i ara m'ha sortit sobre la marxa. El fet de que les desfilades no és només anar a veure, sinó també és ser vist. I tant, crec que això clar. Arrenca, en aquest cas, dels palaus de Versalles, amb aquestes mandangues cortesanes, on realment és la història, no? Veure i ser vist. Per
és
això,
un aparador, un aparador.
Clar, per això durant la pandèmia la cosa va ser un cataclisme, perquè podies veure a través de la pantalla, però no podies ser vist. Per tant, és molt important tot això, no? És com una hoguera de les vanidades. Segon, em semblen tres personatges molt interessants, dos més que el tercer. Hi ha a Violet Chachki, que és una
drag queen.
Una drag queen, exactament. Potser és la que menys em genera l'interès, però també. Però jo tiro per Michelle Ali, també, pel fet de que aquesta idea de, gairebé de performance...
És un dels personatges del documental, oi?
Exactament. És una antiga model afrodescendent, que en el seu cas...
Mira com nosaltres, Esther.
flipa tant i viu tant per la creativitat, no, que a part amb una creativitat amb discurs, que acaba sent una performer en aquest cas.
Que moltes vegades no n'hi ha de discurs amb tanta performance.
Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, no sé, jo sí que...
Ui, el cas d'ella no.
Jo, m'entens, de qualsevol cosa et faig un...
Però després el Casey Spooner és drama pur.
Ja, el Casey Spooner, clar, ella. És la història. És que, a veure, és un personatge decadent molt. A la part que molt interessant. Clar, el tio, jo crec que toca un dels temes que és molt interessant, que és el tema de l'ascensió social, no?, amb el tema de la moda. És molt interessant com en època abans de les revolucions liberals, qui es vestia amb luxe, amb moda, en aquest cas la noblesa, i per llei era així. Arriba les revolucions liberals...
Perdona, si tu no eres noble, no podies utilitzar segons quins teixis...
Podries
no
fer l'estraperlo, però la llei no t'emparava.
La llei no t'emparava, és que la llei també...
La llei és el que té. Però després venen revolucions liberals, la societat es mou, els que abans estaven a baix, la burgesia, ara passant a dalt, tot es trastoca, i a més ve una maduració del sistema capitalista, i què vol el sistema capitalista? Doncs que consumim.
No,
per tant, el capitalisme li interessa que només uns quants privilegiats consumeixin, no que va. Per tant, com en aquest, es crea una ficció que és que creuen que a partir del consum funciona l'ascensió social, la qual cosa és absolutament mentida.
Clar, i ens tiren les migajes, no?, perquè vulguem pujar.
Però que
és
una de les històries que té el sistema de dir, escolta'm, tu vols pujar, vols agafar l'ascensor, doncs agafa el cap problema, consumeix d'aquí el hip-hop amb el bling-bling, d'aquí tot això. Però la història és que les classes socials no ens deixen pujar realment, però el que sí que volen és que ens creiem que pugem. I aquí hi ha aquest home, el Casey Spooner, que representa perfectament això. Hi ha un moment que diu no podeu pagar l'alquiler, no sé què passa, home, carinyo, fes-t'ho mirar, perquè...
Clar, però sí, això passa molt, no?, que ensenyes una vida que no portes.
Clar.
Et gastes de tot. Diu, però tengo que seguir con la ilusión, tengo que aparentar que tengo éxito para tener éxito. La ilusión es agotadora.
Clar, per tant, la paraula ilusión, perquè és un miratge, tot allò, no? Perquè, és un oasis. Sí.
Clar, no ho hem dit, però el tio, porta roba brutalment cara, però no pot pagar l'alquiler...
No pot pagar el lloguer
d'una cutre habitació d'estudiants.
Sí, però que és la realitat de molta gent, només el que s'hi expone, real. Jo ho he viscut al voltant meu, això,
aquesta idea de que l'aparentar...
Hi havia aquella pel·lícula que a mi em va impactar tant, Lloviendo Piedras, que era una família, jo què sé, irlandesos, escocesos, no sé què, era una família minera que no tenien un duro, era horrible, tot el dia plovia, no eren anglesos, tot el dia plovia, i la nena ha de fer la primera comunió. I es foten un lío aquella família que no acaben a la presó de miracle, la nena l'han de donar en adopció, el pare no sé què, acaba matant algú perquè li havien de muntar la primera comunió a aquella nena com ilfo. És que, clar... Quan ets pobre...
I poca broma, perquè aquests entorns a vegades també et porten a tenir uns comportaments supernocius per la teva salut física i mental.
Escolta, de tot això parlareu dissabte 25 de març...
A les 6:15 de la tarda al Cinema Saribau, després de Fashion Babylon.
Es retransmet Fashion Babylon.
I després parlem amb la Juana Dolores i la Maria Castellbí.
Fantàstic. Això el 25 de març.
25.
Bueno, tot això en el marc del...
Moritz Feed Dog,
que se celebra les 7 edicions del 22 al 26 de març al Cinema Saribau. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment. Anem a publicitat i després Blanca Pujals, filles meves. No me diràs que això no és genial,
Fantàstic.
Fantàstic, Raquel,
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Tant si estàs planejant marxar fora per Setmana Santa, com si vols reunir-te en una taula amb els teus per celebrar els dies festius, a la Roca Village podràs trobar les peces més desitjades i els accessoris de cuina perfectes de firmes com Golden Goose, Levis o Le Creuset. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això soc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats de l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Jullers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bueno, tenim aquí el personal comentant, no? Alexina B, patatín, patatà, Miquel Missé, genials. Però, senyores i senyors, amb tots vostès, Blanca Pujol, l'editora de Petit Plaers i de Viena. Visca! T'ha posat aquesta música d'Ernest Ferrer perquè està una mica enamorat de tu, t'he de dir.
Això espero.
Sí, això espero, exacte. Exacte. Ai... Ui, em diu que és la teva, a més a més.
Sí, doncs ja sempre passes, em passa
exacte,
aquesta.
Exacte. Ens pensaven que només Maria Boigas tenia la seva secció però i la seva música, però també tu tens la teva.
Home, he tingut la sort de venir uns quants cops, Marc, a parlar d'escriptores potents.
Genial. Però escolta, abans de parlar d'això de Nord i Sud, de la Gaskell, hi ha un llibre on la Raquel García Tomàs, que també ho ha dit vosaltres, sí. Haurà de venir, aquesta gestalta.
Sí, perquè m'ha editat un llibre que es diu Múrries, de la Mar Medinyà.
Múrries.
Que repassem les compositores que hi ha hagut des de l'època antiga, perquè sembla que l'òpera l'hagi fet sempre l'home, i hi ha hagut unes compositores i unes intèrprets espectaculars, i jo no sabia que això existia. La Mar tenia un podcast, li vaig escriure un DM, Mar, hem de fer alguna cosa, perquè això ho ha de saber tothom.
Un DM què és, perdona? Per
un directe d'Insta. I he entrevistat algunes compositores.
No sabies, Marta,
Pazos. Tu i jo crec que
tu
som...
Tu i jo!
Os lleváis dos años.
Mare, somos... Hemos hecho un DM, hemos hecho otras cosas.
Més interessants,
que també empiezan por D, però no ens vamos a vestir ahora.
I hem entrevistat algunes compositores, entre elles a la Raquel, i ara ha estat...
El llibre. I es diu Múrries, a Viena.
A Viena Edicions.
Sí. Llavors...
I recordem també que la Raquel és la segona dona que estrena una òpera al Liceu.
Sí, sí. Bueno, i que la primera ho va fer fa 40 anys enrere.
En 175 anys. En 175 anys la segona mujer.
Soc la primera catalana.
I la primera catalana.
Doncs reflexionem
i... la primera que està viva. O sigui, vull dir que està viva.
I la primera de menys de 40 anys.
Sí. Madre mía.
Per tant, volem més creacions.
Però explica molt bé de què va la cosa, no?
Explica molt bé que Alexina B té aquest públic.
Sí, va. Perdona.
Parlant d'altres dones espectaculars, avui us vull parlar d'Elizabeth Gaskell, que jo crec que és una de les meves escriptores preferides. És una de les escriptores angleses més conegudes al món. Anglaterra és lo más, va ser una de les autores victorianes més venudes i, de fet, jo crec que és la més adaptada per la BBC. I va ser l'escriptora de Nord i Sud, que és aquesta obra. O sigui, és un enemy to lovers, però a la Revolució Industrial. Per tant, recorda molt al nostre passat d'aquí. I li passa una mica el mateix el que li va passar a ella, l'autora, que ja havia estat criada al sud d'Anglaterra en una típica cottage moníssima a un poble que es diu Knutsford, que és la inspiració per Cranford, que era com sortit d'un poema de Tennyson, tot amb rosetes, que ho veus com amb aquest filtre d'obradet preciós, i de cop es casa amb un capellà unitari i se'n van a viure a Manchester. Un Manchester gris, fum, revolució industrial, vagues, revolució sutja, social... Sutja. I industrial alhora. Llavors aquest contrast va ser superheavy i ella va dir, hosti, jo he de parlar d'aquestes condicions amb les que viuen els treballadors, que són pèssimes, indignes, insalubres de tota mena, i que alhora tampoc no hi havia gaire solució, també molt lligat amb el que acaba de comentar vosaltres, no? Amb aquest capitalisme de sobte desenfermat, perquè fins ara hi havia aquestes desigualtats amb els nobles, que veies que els impostos eren injustos, però que també veus que aquests patrons tampoc no saben com en sortir-se. Llavors ella coincideix, la nostra protagonista és la jove d'un capellà que se'n va anar a viure del sud al nord.
Molt autobiogràfic, per tant, hi havia molt
totalment, a la zona. Totalment, i llavors hi ha un dels capatassos, no?, d'aquestes indústries, que vol prendre grec, llatí, com tota aquesta part clàssica, perquè porta treballant des dels 14 anys, i hi ha totes aquestes revolucions socials i aquestes vagues i aquest tal, i llavors veus aquest patró que ve a casa a fer les classes i ella que el desprecia perquè considera que no tracta bé tots aquests problemes socials. Llavors, a poc a poc, veus que aquí hi ha una... Bueno, en plan Darcy i Elizabeth, que es van picant tota l'estona, però veus que hi ha una atracció...
Perdona, Darcy i Elizabeth de...
De Jane Austen.
Ah, perquè clar, manega totes les tensions sexuals de l'època victoriana, les manega totes. I ja pensa que nosaltres tenim, saps?
Referents.
Pensa que nosaltres, entre veure First Dates i altres coses que hem de fer, de vegades no tenim tot lo victorial cap que hauríem, però bueno, perquè...
Pues és un slow burn que no està ni a first date ni enlloc, i de debò que... Es porten un tonteig que tu estàs enganxadíssima, que tu et vas ruboritzant en plan, mare de Déu, el que s'acaben de dir, sí. I a part hi ha tot el tema social del rerefons, que és espectacular. A més, és un passat compartit aquí, que també hem tingut tota aquesta revolució industrial, que crec que pot interessar moltíssim. I a més, veus que la Elizabeth Gaskell intenta fer aquesta novel·la social, que era una cosa que estava prohibida per la dona fins llavors. O sigui, clar, quan pensem, novel·la social, això, i dius, Dickens... Dickens, ja, només ja. Dickens,
eren
però...
Eren amics amb Dickens, oi?
Sí,
I
eren
Dickens
amics.
Era un de fet, defensor va...
Sí, era un defensor i tenia una revista que llavors tothom la llegia i estaven més enganxats que nosaltres ara, qualsevol cosa que tregui, en plan Last of Us o White Lotus, doncs la gent estava enganxada a aquesta revista del Dickens que anava traient capítols de Nord i Sud. Llavors tu veies, però no només Anglaterra, Amèrica, tothom enganxadíssim, a veure què passava al següent capítol, que eren aquestes novel·les per fascicles. O sigui, aquesta dona part dominava molt bé el ritme i tu estàs enganxadíssim. I a més, em sembla molt bonic...
I amarro, que preguntaria la Laura Fa, entre el Torton
no.
i la protagonista.
Ah, vale, em pensava que deies entre Dickens i ella. No, entre no. ells, bueno, això, hauré de llegir el llibre per veure-ho.
Però apunta que sí, eh?
Apunta bueno, no maneres. Diré res més.
És que les victorianes luego se suelten, Marta. T'ho dic, Raquel?
I em sembla molt meravellós que Dickens apostés per una persona que també feia, per una dona que també feia novel·la social i que defensés que també es podia fer, l'encoratgés.
En quines condicions podia escriure una dona? És a dir, perquè això és un totxo. Era, sí, bueno, a més va clar. Per fascicles.
Ella però... és l'única d'aquestes autores victorianes de les quals us parlaré que està casada. Ella era la senyora Gaskell, en general, aquestes, les Bronte, la Jane Austen, eren... la majoria eren solteres i que escrivien... Ella va tenir, per sort, un home que era una gran flac amb potes, que va ser el seu editor.
Una
va...
gran flac?
Amb potes. O sigui, era un tio que era bona persona, en plan que li encantava que la seva
una
dona...
És que estem fora, tio.
Que la seva dona fos escriptora, que publiqués sobre temes...
Que vingui la dada, que vingui la especialista en literatura victoriana. Marta, te lo digo, Miquel.
DM, red flag, red flag.
A posar-nos els punts sobre l'exist de la modernitat, hija mía, és que haurem de llegir més novel·la victoriana. Estimada.
I va
per
tenir...
rematar.
Digues.
Dic, per rematar, m'has de fer una frase de ximpun. Que se lo lean, coño, no? Se lo lean, coño!
Que sí, llegiu-vos-ho perquè us enganxareu i, a més, veureu un retrat social, o sigui, a tot. Amor, retrat social, capitalisme i amor.
Total, que ens agrada, joder! Escolta, a petits plaers també, què és això?
Això és una meravella, això és una obra que és
El silenci del mar,
de Vercors. És la gran... O sigui, els que anaven en contra... O sigui, perdona, em surt la paraula, els francesos que anaven en contra els nazis, la resistència francesa...
Ah, perquè molt green flag, molt tapo, no sortia la resistència francesa.
És la novel·la de resistència francesa, que va estar prohibida i que la gent l'enviava amb paracaigudes per tota l'Europa ocupada.
I és El silenci del mar, de Vercors, traducció de Jordi Martín Lloret. És allò de hola, soc Juli de la resistència, no? Portava aquesta novel·la, és la que t'entrega. Hola, soc Juli,
sí,
Raquel, sí. Ja també te'l regalo.
I és la resistència pacífica que poden fer...
Hola, què tal? Aló, soc Juli de la resistència. Això ho fa una amiga nostra, la Ingrid P. Fa Juli de la resistència, m'acorda, estic boja. I també haurem de parlar també d'Orlando, de Virginia Woolf, oh, traducció home. De Marta Pere Cucurulla, que és de Viena, no pareu.
No parem, això brutal.
Això brutal. Una mica positiva dins l'encomiadament de totes aquestes figurazes que avui tenim a la taula d'aquest programa, vostè, primer record, tots som-ho, en breu, no? No sé què m'estic dient ja.
Publicitat.
Ah!
Vostè primer.
Sempre ens salta la publicitat. Que meravella. Viva el capitalisme.
RAC 1.
Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'Oficina de Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaesestalvia.barcelona.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat. Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
10 restaurants seleccionats i els millors productes del Parc Agrari del Baix Llobregat junts per primera vegada a Barcelona.
L'1 i el 2 d'abril, Gastrofest, quilòmetre zero, al poble espanyol.
Un festival dedicat a la gastronomia de proximitat i sostenible on podràs tastar els millors platets elaborats amb calçots i carxofes del Prat, espàrrecs de Gavà, pollastre, pota blava.
A més, gran calçotada, taller, show cookings, activitats familiars i música.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat. Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida-hi a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.cat notícies de RAC1.
Doncs escolta, per acabar, estàvem dient, la Raquel, que al Liceu moltes persones intersex, no?, han anat a veure l'obra. Sí. Que jo crec que la primera vegada, jo només recordo en els últims temps, un programa tabú, produït pel Terrat, per
sí,
cert,
sí. Amb, el, tabús, que va, amb la Yolanda tabús, Melero, que va aparèixer. Sí.
Que va aparèixer, sí. I és la primera vegada que a la millor veiem a TV3, vam veure una persona que explica aquest tipus d'experiències, i ara aquesta, la vostra òpera, Alexina B.
O sigui, han vingut la gent... cada dia, o sigui, bueno, durant aquests anys hem estat en contacte amb associacions com Gràpsia, Caleidos Intersex, sempre ens han obert els braços, ens han donat tot, i jo estic feliç perquè cada dia estan venint, des de divendres, sempre hi ha representació intersex al teatre. I, això...
I què diuen? Què diuen?
Bueno, estan molt agraïdes i molt emocionades.
Sí. Identifiquen completament la història. I em deixava, perdona, que el Miquel Missé, de l'intersexualitat, també n'ha parlat en aquest programa. Sí. I a més amb testimonis i amb
gent, sí, que han explicat que han estat tan amabilíssims. Sí, ha vingut, la Mera ha vingut.
I amb CRZ Silencio.
Sí, amb el curtmetratge.
O sigui, el curtmetratge que es pot veure a YouTube.
I que duri. Moltíssimes gràcies, Jordi Xicletol.
Gràcies a vosaltres, carinyes.
Al cinema, Saribaus per la tarda, una... com es diu això? Una conferència.
Una taula rodona després d'un documental.
Genial. Nord i Sud, a Club Victòria, a Viena. Moltíssimes gràcies,
gràcies.
Blanca Pujals. Estimada Sílvia Rosés, filla meva.
Meravella.
Ara, trepitjo el que fa.
Meravella.
Trepitja amb tu. Meravella total.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem a estalviar en les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí? La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Vols conèixer les sis històries de descoberta del patrimoni i la història de la Terra Alta?
El misteri càtar de Caseres, les joies de la tieta Corbera d'Ebre, l'esperit amagat del Prat de Comte, el motor ocult del Pinell de Brai, ajudar els templers de Vilalba dels Arcs o salvar el tresor de la Fatarella.
Més info a terra-alta.org. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes: i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions.
RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usar.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera,
tots som un.
Amb el suport d'Agbar.